Radio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i De Nou.
Bona nit, benvinguts un cop més al De Cap i De Nou de Radio Estel i Radio Principat. Ens deia Epictet al segle I abans de Crist que a l'home no li fan patir les coses, sinó la idea que té de les coses. I és ben cert. La por és l'emoció que genera el nostre cos davant de la percepció de perill. Tot el nostre cos i la nostra psique es posen en situació d'alarma. I de pors n'hi ha molts tipus i ens afecten de maneres molt diverses, però tot dependrà de la nostra percepció subjectiva. Perquè hi ha pors que provenen de perills reals, perdre el control d'un automòbil, relliscar al costat d'un precipici, però n'hi ha d'altres que sorgeixen del nostre interior, les fòbies, les ansietats, i també n'hi ha de col·lectives, les crisis econòmiques, les calamitats ecològiques, i a més actualment la influència dels mitjans de comunicació fan que encara semblin més terribles del que realment són. En tot cas, la por sempre és una experiència desagradable que pot arribar a paralitzar les nostres capacitats. Com afrontar-la? Doncs avui, el De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, de la por i aquestes són les persones que avui seran amb nosaltres. Tindrem amb nosaltres el doctor Jorge Tizón, que és doctor en medicina, psiquiatre d'atenció primària, psicòleg, psicoanalista i neuròleg. Serà amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui i un conte que ens farà pensar. L'Anna Rallo ens portarà la brúixola i el Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so. Amb tots ells comencem un dimecres més, De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou.
Parlem, doncs, de la por i en començar el programa ens preguntem què és el que volem aprendre avui. Veiem, doncs, quina és la qüestió.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bona nit i benvingut de nou.
Bona nit.
Aquí. Valent,
sí, sí.
Amb el pit al davant,
i tant.
Un dimecres més,
no, traient
el pit. Doncs anem a veure com hem d'afrontar avui aquest tema de la por.
Doncs amb tres paraules començarem les reflexions d'avui. La primera és l'entorn. Com si es tractés d'una esponja, les situacions, estímuls de l'entorn ens afecten. És clar, a cadascú amb intensitats diferents, però no ens sol deixar indiferents, i les nostres reaccions així ho demostren. Allò que manifestem és ampli, des d'alegries, tristeses, ens assombrem i, com no, reaccionem amb por davant situacions, pensaments que ens construïm al cap, idees que ens podem fer. I, és clar, les notícies d'avui i la seva digestió que fem, segons com, ajuden a fomentar un ambient de por, incertesa, de no actuar amb comoditat. Quina relació trobem amb l'entorn i la por que sentim els humans? Primera qüestió que plantegem. Segon concepte, la por. A veure si avui ens posem d'acord. És natural o no és natural el sentiment de por, de sentir-se bloquejat? De fet, ha de ser-ho. Doncs les reaccions humanes són molt variades i ens informen dels estímuls que captem i si alguna cosa ens està causant bloqueig. És que la por està trucant a la porta. Però què podem dir que és la por? Què ens ha de fer por? En quin moment sembla que pot ser que s'està escapant la por i ens crida per la porta dels traumes? Per últim, gestió. De fet, hi ha molts aspectes a la vida d'una persona que s'han de viure, però que ens cal una gestió de com poder viure millor allò que s'ha de donar, ens agradi o no. Exemples com els conflictes, que s'han de donar sí o sí. Exemples com afrontar situacions que no ens agraden, com la mort o presentar-nos a una gran prova i no poder més dels nervis. Són situacions que requereixen d'una gestió per saber reconduir-les. I amb la por, quines eines ens poden ajudar a gestionar-la millor? Podem ajudar-nos de la racionalitat? Doncs sense por, acompanyin-se avui en el programa d'avui. per tal de donar resposta a la qüestió d'avui. Podem vèncer la por?
Doncs si la setmana passada ens preguntàvem si podíem vèncer la vergonya, aquesta setmana, avui, parlem més aviat de la por i, per tant, ens preguntem gairebé el mateix, però canviant d'emoció. Com podem vèncer la por? Doncs a veure, Jordi, si ho descobrim avui amb les explicacions del nostre convidat i podem vèncer-la, o si més no...
Reconduir-la,
això mateix. Veiem també, saludem a l'Anna per veure quan perdem el nord i com podem recuperar-lo. Anna, benvinguda.
Benvinguda.
Ben retrobats.
Ben retrobada.
Ben retrobats. un dimecres més aquí. Però això no... Aquest no. Comentari no ha estat, de la, no ha estat no, un bloqueig
no,
de la
no,
por, eh?
No.
A veure, Anna, ara sóc jo que m'entrebanco. A veure, recuperem el fil.
La brúixola.
Perdem el nord quan diem...
Estic bloquejada o bloquejat.
Quan ens quedem en una situació que dius, ostres, i ara què passa? Estic bloquejat. En aquest moment hem perdut el nord.
Sí.
Hem de fer alguna cosa per recuperar-lo, no?
Sí, ens ho
explicaràs?
Al final.
Doncs a la darrera part del programa parlarem de què hem de fer, com hem de recuperar el nord, quan ens quedem bloquejats o diem estic bloquejat. Abans, però, anem a conèixer ja el nostre, o a retrobar-nos amb el nostre convidat avui.
De cap i de nou.
Anem a saludar ja el nostre convidat d'avui. Avui parlem amb el doctor Jorge Tizón, doctor en medicina, psiquiatre d'atenció primària, psicòleg, psicoanalista i neuròleg. És autor de diferents obres i recentment ha sortit publicat El poder de la por, editat per Pagès Editors, i també ha sortit en castellà El poder del miedo, editat per Milenio. Un llibre molt complet, molt rigorós, però molt comprensible pel gran públic, per poder acostar-nos tots una mica més a això que fa tanta por, que és la por. Bon vespre i benvingut aquí de nou, benvingut un cop més al nostre programa, doctor Tizón.
Bon vespre a tothom.
Podem viure sense por, doctor? És possible viure sense por?
Estrictament sense por és impossible, perquè la por és un mecanisme neurobiològic i psicològic que tots portem de fàbrica. Lo portem tots. És impossible viure sense por, però podem viure elaborant o combatint o defensant-se o acantonant la por. És a dir, externament sense por, però el mecanisme perquè la por es desencadeni hi serà sempre.
Perquè, clar, aquest és un dels aspectes. Hi ha persones que veus o que mostren externament, sembla que no hi ha por en allà. I hi ha les persones que la pateixen més, es meravella una mica de veure, escolta, hi ha gent que no té por. Però tothom té, d'una manera més soterrada o menys, les seves pors?
Tots neixen... Hi ha dos opinions entre els neuròlegs, els antropòlegs, els psicoanalistes sobre l'origen de la por. Hi ha qui diu que neixem genèticament preparats per sentir por, hi ha qui diu que neixem preprogramats inclús per 7 o 8 pors concretes que han sigut molt importants en la història de la humanitat com a espècie i que encara estan marcades en el nostre sistema genètic. Hi ha aquestes dues postures, però en qualsevol dels casos neixem preparats per la por. Inclús les persones que sembla que no tenen por és que logren viure o dissociant, és a dir, deixant de banda les pors, o bé elaborant-les i convertir-les en una cosa creativa, o bé inclús triomfando cada dia sobre els miedos. Però incluso estas personas menos temerosas, el miedo se los puede desencadenar una circunstancia inesperada, una situación que les desborda, porque todos estamos preparados para eso. Y además, la idea básica de mi libro es que la por, como otras emociones, como las 7 o 8 emociones básicas, son fundamentales para la vida y son una forma de conocer el mundo. I, per tant, la por és una forma molt primitiva, a més, és a dir, que funciona des del bebè, molt petit, ja funciona la por com forma de conèixer el món i la necessitem per conèixer el món.
Aquesta és la utilitat de la por? Ens serveix d'això?
Ens serveix, per exemple, en la vida quotidiana, si un autobús ens ve a sobre, necessiten la por per retirar-nos.
Per respondre.
Per respondre. I el que no té por, no té acumulat, que és la idea aquesta famosa que ha donat peu a films i a novel·les del salvatge en la ciutat, no? Que tot pot donar-li por, com a nosaltres encara ens dona por a molta gent, al 30-40% de la població, ficar-se en un tubito que vola per els aires a 7.000 o 9.000 o 11.000 metres d'alçada. Això dona por a molta gent encara perquè uno de los miedos básicos con los que, según muchos etólogos y antropólogos y neurólogos, venimos dotados es el miedo a las alturas, porque el hombre no sabe volar. Es muy sano tener miedo a las alturas. Entonces, a algunas personas, a un salvaje de Papúa o de... O salvaje, en fin, los salvajes somos nosotros que los exterminamos, pero en fin, así se les llama de Papúa o de estas tribus que todavía están apareciendo en la selva de Brasil y demás. Si le metemos en una ciudad, puede tener terrores a cantidad de cosas. Y por lo tanto, que él tuviera miedo a volar en un avión no sería en absoluto anormal, pero para un ejecutivo que necesita volar entre las ciudades europeas puede ser un grave problema. Incluso un miedo que ha aparecido recientemente con la historia del desarrollo tecnológico, pero que sin embargo proviene pues esto desde la aparición del Homo sapiens y del Homo sapiens sapiens y sapiens neandertalensis, es decir, 2 milions d'anys ja lo llevamos dentro esa possibilitat.
Clar, si no tinguéssim aquesta por dintre, ens llançaríem en un cert moment per l'altabaix d'un precipici, perquè no ens faria efecte la por a que ens poguéssim fer mal d'alguna manera.
Exacto, que es lo que pasa en algunos. Yo tenía un maestro de psiquiatría que me decía que los pacientes con psicosis no se suicidan. Y era una forma impactante de decirlo, porque en realidad se suicidan más que la población general, desgraciadamente. ¿Por qué lo decía así? Porque muchas veces no piensan que van a morir. Es decir, hacen cosas que les llevan a morir, voluntarias, pero no lo han pensado previamente. O pacientes con psicosis mayores, claro que algunos se suicidan. Pero, por ejemplo, un niño con psicosis puede creer que vuela como Superman y puede lanzarse, y cada año muere algún niño porque de verdad se cree que aquello es posible.
O sea, en el moment que es perd la percepció de por davant d'aquella situació, ens llencem a fer coses que en uns casos poden resultar fins i tot mortals.
Clar.
Aquí veiem clarament la utilitat de la por.
Per exemple, la soledat. La soledat, hi ha molta gent que no pot viure o estar en casa sola, o en una plaça sola, mm-hmm. o en el camp obert sol, no? I per què? Bueno, d'entrada pot ser una por patològica perquè li dificulti la vida, però no, originalment no és patològica. Originalment, un ésser humà desprovist de companys a la sabana, que és on va néixer la humanitat, està perdut. És presa dels depredadors. Per tant, estar sol és un mecanisme de conèixer el món i de protegir-nos.
I realment es pot vincular aquest inici tan llunyà amb la por, d'alguna manera, més a la soledat d'avui? No hi haurien també altres factors més vinculats a l'estimació o aquesta companyia que tots podem necessitar?
La idea del desarrollo del miedo... ¿Y de qué hacemos con los miedos? Nacemos con esos miedos primitivos, pero nacemos en un medio ambiente cariñoso y contenedor, a ser posible. Si es cariñoso y contenedor, lo que va a hacer con estos miedos es que los vayamos acantonando en lo profundo de nuestra memoria psicológica y neurológica. Y van quedando ahí acantonados y el niño va logrando vivir con la puerta de la habitación cerrada, sin luces, a pesar de que muchos padres creen que hay que ponerle luces, no es necesario, es un miedo primitivo de los padres, en este caso, etcétera. Va viviendo así, gracias al cuidado de los seres queridos, se elaboran los primeros miedos. Pero estos seres y la sociedad que rodea a los bebés y luego a los niños pueden no solo no disminuir los miedos, sino no hacer nada contra esos miedos primitivos e incluso pueden meter nuevos miedos. En la medida que todos venimos de fábrica preparados para el miedo, es fácil infundirnos miedos. Es decir, el segundo elemento que puede aumentar o disminuir los miedos y en este caso hacerlos patológicos es la familia y los allegados. Y el tercer elemento es la sociedad. En la sociedad se ha utilizado el miedo. Bueno, el miedo es el fundamento, dicen algunos, y yo estoy en contra de esta idea, de que es el fundamento de los estados modernos. Hobbes, cuando planteó la necesidad del Estado, lo planteó como el gran Leviatán, es decir, el monstruo más monstruoso de todos, que tiene que dar más miedo que cualquier otro monstruo para que todos estemos quietecitos debajo del Estado. Y en ese sentido, la sociedad y determinados poderes sociales, el miedo es un arma de destrucción masiva. Es un arma de destrucción intelectual masiva, sobre todo. Ayuda a dejar de pensar. Cuando predomina el miedo, la sociedad deja de pensar. Estamos en un momento muy delicado en ese sentido, como
sí, vostè, a més, vostè en el llibre ens en parla de tota aquesta, de la por, dels nostres dies, d'aquesta societat líquida, i de la incertesa, la crisi, el poder i la influència dels mitjans de comunicació que encara engrandeixen més aquestes pors. Això fa que viure avui, al segle XX, a Occident, sigui potser un dels moments amb més pors, una de les situacions que genera més pors damunt de la persona?
Jo tindria dubtes perquè no conec investigacions històriques que hagin comparat el nostre estat actual amb l'estat en altres moments. No hi ha que oblidar que Europa, per exemple, ha viscut sempre entre guerres terriblement fratricides i que una costumbre per, per exemple, per aterrorizar a la población era crucificar a todos los que se habían resistido en una ciudad, y los crucificaban a las puertas de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Era un sistema claramente de utilizar el terror, el miedo extremo, para paralizar a la población. Ese sistema se sigue utilizando hoy con una serie de diferencias importantes. En primer lugar, que la psicología social se ha desarrollado enormemente. Entonces ya no es un sistema bruto, unas formas brutas de utilizar el miedo, sino que ahora ya hay sistemas científicos de utilizar el miedo, cómo dosificar el miedo y cómo mover a la población en función de los miedos concretos que aterrorizan a esa población. Y lo segundo es que el desarrollo simbólico de la humanidad es tan grande que existen lo que podemos llamar metamiedos. Es decir, ya utilizaciones simbólicas y desarrollos simbólicos del miedo, que sería el miedo al miedo, el miedo a que nos vean el miedo al terrorismo, que es un miedo más primitivo, el miedo a que nos avergüencen con nuestro miedo, ya son elementos más elaborados, más simbólicos, que se sobreañaden el miedo a perder la posición social, por ejemplo, ¿no? Que es el miedo a cosas mucho más primitivas, pero por delante es la posición social y, por ejemplo, es lo que estamos viviendo ahora masivamente, por ejemplo, en Europa, no todo el mundo, que ayer me hablaban que en Brasil les va muy bien y están muy optimistas, ¿no?
Però haurem de viatjar una miqueta a Brasil si és que no tenim por a l'avió.
Exacte, que són 8 o 12 hores segons quina ciutat de Brasil, ¿no? Llavors estem en aquesta situació de tota Europa pot quedar congelada per una ona de por, i una ona de por que no és innocent, que està ben preparada i ben distribuïda, i en part ja és automàtica i es difon automàticament.
Ens expliquen molt bé en el llibre també com totes aquestes pors al final es sintetitzen o tenen l'origen en dues pors bàsiques de l'individu, la que vostè anomena la separació de la figura d'aferrament i després la por a la mort. Expliqui una mica això.
En realitat ja Freud deia que tenim pors per tres vies. Una, es causa por tres amenaces generals. Les amenaces al propi cos, que ens donin una pallissa, que ens injuri.
El dolor físic, diríem, del propi cos, no?
Dos, la por a les situacions de malalties i de més. I tres, la por als altres.
La por als altres.
Que la por a la relació humana. Aquesta és la més poderosa avui, precisament. I en diferència. Però, de totes maneres, quan reaccioné amb por a la por, el que està darrere són les pors més primitives. La primera por, que és que ens hagin deixat sols en el patiment, en el dolor, en el sofriment, que sempre a cada bebé i a cada niño le toca alguns moments de soledat i de sofriment en la soledat. Lo important és es que sean menos que los momentos en los que es cuidado cariñosamente.
Que es pugui compensar, exacte.
Entonces, esa es la mayor fuente de terror. Incluso ahora recuerdo que el primer psicólogo que existió, William James, decía la mayor fuente de temor en la infancia es la soledad. Eso es una verdad. Esa es la mayor fuente. ¿Por qué? Porque nos deja abandonados a todos los miedos y a todas las emociones, el asco también, como emoción básica, más poderosas. Eso es un aspecto fundamental. Y segundo, ¿Cómo reaccionamos ante los miedos y cómo evitamos los miedos? Muchas veces tiene que ver con otro tema que ya sabe que a mí me interesa mucho, que es la postura ante la muerte y cómo elaboramos la propia muerte. Vivimos en una sociedad que vive muy de espaldas al sentimiento de muerte, a la realidad de la muerte, al cómo se muere y, por lo tanto, a los duelos. Y muchos de los miedos y cómo expresamos esos miedos tienen que ver con cómo no nos hemos acercado ni nos acercamos a la realidad de la muerte, de nuestro morir, del morir de los de al lado, y estamos perdiendo muchos ritos de duelo que nos ayudaban, sin sustituirlos, porque los duelos cambian y los ritos de duelos cambian con la historia. El problema es que muchas veces no los sustituimos o simplemente vivimos de espaldas al principal elemento que influye miedo, que es la propia desaparición, la muerte.
La muerte.
Y esto está siempre. Por ejemplo, eso es un miedo profundamente inconsciente. Vivimos sin mirar a ello. Vamos por la calle sin atender a ello porque nos paralizaría. Pero ciertamente está ahí detrás,
al darrere,
acantonado.
Per tant, vol dir que elaborant, treballant, afrontant una mica aquesta por a la pròpia mort, podem d'alguna manera relacionar-nos amb aquesta por, podem vèncer moltes altres pors. Podem treballar i acostant-nos a la idea de que algun dia hem de morir, no negant-la, acostar-nos també a les altres pors i fent que perdin valor?
En realitat, això és el que pensàvem molts artistes en tots els temps. I, per exemple, des de els ascetes i els místics pensaven això. Com era aquest vers místic que era...
Vivo
sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Exacte. Es decir, si
el
uno tiene...
fins i tot, no?
Y eso vale para la mística, pero vale también para la relación social. Una persona dedicada a la solidaridad, que de verdad vive la solidaridad, el miedo a la muerte le disminuye. Ciertamente, poder afrontar la muerte no elimina todos los miedos automáticamente. Pero el que, y hablo de otras personas, porque cada cual tiene sus problemas ahí, la gente que puede hablar y afrontar la posibilidad de la muerte suelen ser personas que los otros miedos son mucho menos importantes.
No siempre
es así, y se les puede aterrorizar también a esas personas si uno es suficientemente sádico como para eso. Pero el ser capaz de afrontar la muerte y de tener ahí el horizonte de la muerte y, por lo tanto, de los duelos y de los dolores que nos va a provocar el acercarnos a la muerte, es una buena preparación que algunas personas, cada vez menos, porque hay otras vías, no es la única, ¿no? Pero las vías religiosas y espirituales de aproximación a la muerte tienen la ventaja esa, que forzosamente ya ayudan a la elaboración de otros duelos. Esto no significa que toda persona religiosa tenga menos miedos, que no, muchas veces pueden tener más. Lo importante es con qué profundidad tiene esa vivencia religiosa o no religiosa, pero espiritual, o no religiosa, pero que ni espiritual, sino de, que, bueno, también es espiritual, de creencia en la importancia de la solidaridad y la cooperación. Y hay gente que todos los días que arriesga su vida por altruismo.
Continuarem parlant del tema de la por, perquè volem també saber com podem afrontar o elaborar les pors tan quotidianes com d'altres que en un cert moment puguin abarcar tota la nostra persona. Anem a escoltar el conte que en Jordins ha triat per avui i després continuem parlant amb el doctor Tizón. Doncs Jordi, a veure... Quin conte ens has portat, ens has triat avui?
Doncs a través de 1.000 gossets.
A través de 1.000?
Sí, ni un més ni un menys.
No són dàlmates?
No. Aquest pot ser qualsevol raça.
Aquest pot ser qualsevol raça. Doncs anem a veure aquests gossos que ens expliquen.
Doncs fa molt de temps, en un poblet llunyà, hi havia una casa abandonada. I un dia, un gosset que es volia arrecerar del sol va esmunyir-se per un forat d'una de les portes de la casa. El gosset va pujar lentament els vells esglaons de fusta fins que va arribar a una porta entreoberta. Lentament va entrar a l'habitació. Sorprès, va adonar-se que dins hi havia 1.000 gossets més que l'observaven tan fixament com ell els mirava a ells. El gosset va començar a moure la cua i aixecar les orelles suaument. Els 1.000 gossets van fer el mateix. Després va somriure i va fer un lladruc alegre a un d'ells. El gosset es va quedar sorprès de veure que els 1000 gossets també li somreien i que bordaven alegrement amb ell. Quan el gosset va sortir de l'habitació, es va dir a ell mateix: «Quin lloc més agradable! He de venir més vegades a visitar-lo». Temps després, expliquen que un altre gosset de carrer va entrar al mateix edifici i va arribar a la mateixa habitació. A diferència del primer gos, aquest, en veure els altres 1000 gossets, es va sentir amenaçat, ja que el miraven tots de manera agressiva. Posteriorment, va començar a grunyir. Òbviament, els altres 1000 gossets també van grunyir igual que ell. Va començar a bordar amb ferocitat i els 1000 gossets també li van bordar amb ferocitat. Quan aquest gosset va sortir de l'habitació, esclar, pensava: «Quin lloc més horrible! Quins gossos més desagradables i agressius! No hi tornaré mai més!» A la paret de la casa hi havia un vell cartell penjat que deia així: «La casa dels 1000 miralls». I és que totes les cares del món són els nostres miralls.
Un conte ben real, eh?
Sí.
Realment, com percebem les coses...
És com la por que té mil mica... cares, no? Doncs és segons com la teva actitud, la teva...
És el que ens retorna dels altres,
sí,
no?
Sí, senyor.
Una cosa bona aprendre, una cosa que ens fa reflexionar més també sobre la por a partir d'aquest conte que ens ha portat el Jordi. Jordi, fins després.
Ens veiem.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93-409-2810. 93-409-2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
Continuem el decapidenou, avui parlant amb el doctor Jorge Tizón, parlant de les pors a propòsit del llibre que ha publicat recentment, El poder de la por, on guardem els nostres temors quotidians, publicat per Pagès Editors. Parlàvem de la por, de la complexitat d'aquesta emoció, i ens quedaria veure, doctor, com l'hem de treballar. Jo no sé si parlar més d'afrontar o elaborar la por. Què hem de fer? L'hem d'afrontar, l'hem d'elaborar o una mica de cada?
Això depèn de la postura psicològica que un adopti, no? Des d'un punt de... Hi ha dos tendències fonamentals, hi ha més, no? Però les dues tendències fonamentals en psicologia d'avui són la psicoanalítica psicodinàmica i la cognitivo-conductual, que es diuen, perdonin les paraules complicades, però és així com es diuen, no? I una parlaria, la cognitivo-conductual, parlaria d'afrontar la por,
mentre que... D'encarar-s'hi, no? Que és una mica el que sempre hem sentit com a... com a això, davant de les pors, el que has de posar és plantar cara, no? El pit, exacte.
I l'altre parlaríem d'elaborar, que és... la diferència és que afrontar es veu més una cosa conductual en la conducta, en el comportament, mentre que elaborar pot incluir la part de conducta, però també té que veure amb processament mental de les emocions i què fem en les pors dins de nosaltres i en la relació psicològica en els que ens el volten. Aquesta és la diferència, però complementàries els dos aspectes.
Jo recordo la primera vegada que va estar en el nostre programa i ens va parlar sobre el dol. Parlàvem també d'elaborar els dols, quan un dol no està ben elaborat. Sí. És tot el treball intern.
Intern.
I és un procés que s'ha de fer sol, perquè també una de les, diríem, dels tòpics és davant de la por. Has de treure pit, com dèiem, i a més hi ha un punt en què estàs sol davant les teves pors. Sí, hi ha aquesta part, en què, aquell moment en què només un pot fer una sèrie de coses o d'accions o de moviments davant de les pròpies pors, o hi ha realment la possibilitat de deixar-se ajudar per persones, per estratègies, per...
Por definición, los miedos los afrontamos en solidaridad, en compañía. Y la primera forma de elaborar los miedos, que será en el bebé, ya en el bebé, es que otros a su lado no se dejen dominar por los miedos, los terrores primitivos que dominan al bebé. Y que entonces le sirven primero para calmar las emociones, la ansiedad, el sustrato desagradable del miedo, con lo cual disminuye el sufrimiento, y segundo, para introyectar, meter dentro esas figuras que hacen otra cosa con respecto al miedo. Eso es lo que permite al niño de 3, 4 años acantonar los miedos, aunque reaparezcan varias veces, por ejemplo, a los 5 o 6 años reaparecerán, y a los 7, 8 reaparecerán, en la adolescencia reaparecerán, y luego a lo largo de toda la vida nos pueden reaparecer. Pero nos va a permitir, el estar en relación nos lo va a permitir. Luego, en algún momento, tendremos que afrontar el miedo en soledad, recordando que además uno de los miedos es la soledad, uno de los miedos básicos de todos los seres humanos. Pero tarde o temprano, y en algunas circunstancias de la vida, no nos queda más remedio que afrontarlo dentro de nosotros mismos. Pero incluso dentro de nosotros mismos nunca estamos solos, porque tenemos la grabación psicológica de los que nos dieron y nos dan, de los que nos ayudaron. Y eso es una gran ayuda con respecto a los miedos. Por ejemplo, los inmigrantes que ahora vienen en circunstancias terribles a nuestro país, a veces con desplazamientos que duran año y medio, 2 años, en las peores circunstancias, que ninguno de nosotros soportaríamos, tantos duelos y tantas pérdidas y tantos sufrimientos. Sin embargo, algunos de ellos pueden elaborarlo bastante bien y se adaptan bastante bien. Y lo hemos investigado, lo investigamos ya en otras migraciones hace bastantes años, con la Fundación Vidal y Barraquer. ¿Y qué es lo que los diferencia? ¿Cómo tienen el mundo interno? ¿Cómo fueron sus objetos internos, el recuerdo profundo, consciente e inconsciente de sus padres y de la relación entre sus padres, sus familiares? Si el recuerdo es bueno, tienen un factor importantísimo a favor de aguantar incluso estas terribles situaciones que viven los que vienen, no en una patera, los que atraviesan el desierto subsahariano y se ponen en Ceuta y aguantan meses en Ceuta para pasar la valla, y etcétera, etcétera, en circunstancias absolutamente terribles. Eso y en las últimas investigaciones van en el mismo sentido. Aquellos que tienen dentro una buena relación entre padres y entre sus padres o entre los cuidadores primitivos, y les cuidaron bien y lo tienen dentro, es la mejor protección que existe. En ese sentido, no hay ningún miedo que afrontemos solos, porque aunque estemos físicamente solos, estamos mentalmente acompañados. El problema enorme es quien crece en soledad, vive en soledad, entonces puede ser muy fuerte contra los miedos incluso, como algunos grandes guerreros, ¿no? Pero el día que se desorganice va a ser terrible.
Patará todo, aquel día que
patará todo, pasará de todo. Recuerdo un policía tailandés, enviar a la MEN un policía tailandés en una comisaría, por cosas profesionales, Bastenik está allá, y que nos va a tratar bastante bien, en realidad, y demás, en un ambiente que era molt esotèric, que estaban los ordenadores y al costado los altarcitos, todo lleno de altarcitos. Y me decía el policía este: usted, señor Tizón, ya veo que nosotros sonreímos mucho y estamos muy amables, pero cuando nos pongamos serios o cambiemos de cara, ¡corra, corra, corra, corra!
Tingui por, en aquell moment tingui por.
Exacte, que podem ser molt violents, i és veritat.
Una altra cosa que pot modificar també la vivència de la por és la mesura d'aquella por, i, clar, quan una por és gran, podríem dir, quan, en el moment en què és patològica, en el moment que tota la persona d'aquell... que tot l'individu queda substret, queda aturat per aquella por, evidentment estem parlant d'un altre nivell, d'un altre estadi de pors. En quin moment podem posar la frontera o podem començar a separar el que serien pors quotidianes del que serien ja pors patològiques i que cal treballar d'una altra manera?
Esto es un campo que está cambiando en estos años. Justo en estos años estamos cambiando, como decimos los científicos, de paradigma en este campo. ¿Por qué? Porque hasta ahora se decía, hay miedos y hay ansiedad y fobias. Y la ansiedad es un miedo sin objeto y las fobias es un miedo patológico. Todo esto quedaba muy bonito, pero era un poco, yo creo, y algunos, pocos todavía, creemos que es bastante artificial si hacemos esa vinculación entre psicosociología, antropología, neurología, psicología y psicoanálisis. Si los datos de todo eso los ponemos juntos, entonces resulta que el miedo existe en todos nosotros. Si existe en todos nosotros, tenemos que ser capaces de elaborarlo. No lo logramos elaborar totalmente porque nos sigue dominando de vez en cuando en la vida. ¿Qué es lo que lo hace patológico? Entonces, ¿qué es lo que le hace dañino? Pues cada vez pensamos más que lo que convierte un miedo en patológico y por lo tanto en eso que llamamos fobia es que afecte demasiado al desarrollo del propio individuo o que afecte demasiado a la relación con los demás. Eso es lo que llamaremos un miedo patológico. Y es interesante considerarlo así, porque claro, entonces interculturalmente se diferencia lo que para nosotros puede ser un miedo absolutamente irracional, el miedo a los coches que van por la calle, para un ser de otra cultura puede ser un miedo muy racional y muy adecuado. Lo que para nosotros es casi un delirio, la santería o determinadas creencias religiosas, para otros no es un delirio, ni es por miedo, sino es por adaptación. Por ejemplo, hay unas islas en... Sí, las Islas Carolinas, en el Pacífico Sur.
No s'allunyi del micro.
Perdón.
Li feia un senyal al doctor, sí, perquè estava allunyant...
A les Carolines.
El volem escoltar molt bé. Digui'ns.
Quan se'n van a les... quan en les Islas Carolines viuen el sifaluk. El sifaluk tenen un sentiment que no té traducció. No té traducció perquè això és la segona part. Hi ha sentiments bàsics, emocions bàsiques, millor dit, i després sentiments psicològicament condicionats. I el fago, que és un sentiment propi del Sifaluk, el poble de les Islas Carolines, les Islas Sifaluk per a ells, és un sentiment que és una barreja de por, paciència, honestitat, covardia, i dependència de les forces de la naturalesa, de la natura. Per què? Perquè viuen en unes illes que estan sometes a tot tipus de catàstrofes naturals. El que no té aquest sentiment és un home mort. I el fago és un sentiment fonamental per ells. Nosaltres ni lo comprendríem, perquè l'última part de tot això és com influeix la societat. En aquesta gent la consideren covard. A nosaltres ells ens consideren fora de lloc si intentem viure en els seus mitjans, en les seves illes, sense tenir aquest sentiment que inclueix el respecte a les forces todopoderoses de la natura. Tot això ve a compte de dir que una part molt important per la cura de la por és, i per els cuidados de la por és la part social i que, per tant, en la definició de què és una por patològica influeix la definició cultural. I per això por patològica o fòbia en la nostra cultura són unes coses, en altra cultura són altres coses, no totalment diferents, però que poden ser molt diferents. I això és una avantatge que, a més, neurològicament està sostinguda des d'aquesta perspectiva. És a dir, què és una por patològica? Quan la seva por, qualsevol dels oients que ens està escoltant, és patològica? Quan influenci massa el seu i talli massa el seu desenvolupament personal, o dos, quan dificulte massa la relació amb el reste que els voltegen. En la salvetat que quan la por és molt patològica, tot hi ha que dir-la, les persones sensibles i intel·ligents desenvolupen mecanismes de defensa contra ella. I entonces un mecanisme de defensa és la elaboració i la racionalització. Per exemple, per poner un exemple burdo, jo no salgo de vacaciones perquè no hi ha nada com estar en casita en Barcelona en verano. lo cual puede ser verdad, pero puede ser una racionalización de que uno no es capaz de viajar o no tiene amigos o no es capaz de hacer amigos.
I llavors, com ho hem de prevenir, això? Podem treballar-ho, és a dir, en el moment que ens hi trobem i que en som conscients, imagino que en aquell moment és afrontar-ho, elaborar-ho, buscar la companyia de professionals o de persones que puguin, en un cert moment, donar aquest suport. Però també podem fer alguna cosa preventiva a llarg plaç?
Sí, sí. En el libro, en la parte más de autoayuda del libro, porque el libro, en principio, me lo encargaron como un libro de autoayuda. Yo no soy capaz de hacerlo. Confieso mi incapacidad. Y cuando me puse a pensar en el tema, vi que era un tema demasiado importante y que había que repasar, replantearse muchas cosas de él, y me metí a replantearlo y lo compliqué. Pero, desde luego, en la parte de autoayuda sí que está incluida este aspecto. Y yo sigo el esquema de la Organización Mundial de la Salud, que habla de prevención primaria, secundaria y terciaria. Prevención primaria es, antes de que aparezca el trastorno, ¿qué podemos hacer para que no aparezca? Prevención secundaria es, cuando está apareciendo, ¿qué podemos hacer para detectarlo y tratarlo precozmente? Y prevención terciaria es, cuando ya nos ha dominado, ¿qué podemos hacer para disminuir las consecuencias que produce cualquier tipo de trastorno o conflicto mental? Ahora hablamos de los miedos excesivos. Primero, prevenirlos. Pues sí, hay sistemas de prevenirlos y me alegro muchísimo que me lo pregunte, porque tiene que ver con otro programa en el que estuve aquí. El mejor sistema de prevenir es que los niños puedan tener un apego seguro, es decir, unas figuras de vinculación suficientemente estables y suficientemente próximas que proporcionen suficiente cariño. Digo suficiente porque ningún niño deja de sufrir, ni hay que dejar de decirle que no, ni hay que dejar de reñirle y ponerle límites. Hay que hacerlo. Y en eso soy muy taxativo, porque si no se hace es peor. Porque si no se hace, entre otras cosas, queda abandonado solo a sus propios miedos y a otras emociones, como la ira y la rabia. Y dominarlas desde dentro, hay niños que los llegan a dominar, pero serán melancólicos. Mejor que les ayudemos a dominarlos desde el principio con nuestra ayuda. Ese es el primer elemento. El segundo es favorecer un apego seguro. Por eso la plataforma en la que estamos metidos de más tiempo con los hijos, que tiene que ver con favorecer el apego seguro. El segundo sistema del que yo hablo en el libro es integrarse en la red social, no aislarse. La red social en general es la mejor protectora de los miedos. En definitiva, en la adolescencia, todos lo que hacemos en la adolescencia es probar los miedos y hasta dónde llegamos en combinación con amigos, con pandillas, con bandas que nos ayudan. Y por eso los miedos y la ira, la lucha, la rabia son tan importantes en muchas pandillas juveniles. Y la tercera vía que no quiero dejar de decir aquí porque estamos en un momento clave es participar en la cultura contra el miedo. El miedo se ha utilizado muy perversamente a lo largo de la historia de la humanidad y hoy las capacidades de utilización perversa son mucho mayores y de hecho se sabe de oficinas en la sombra dedicadas a cómo manejar los miedos sociales y cuándo hay que aumentar, amenazar una guerra. Nos están amenazando con otra guerra brutal después del fracaso de las dos guerras anteriores contra Irak y contra Afganistán. Ahora nos están amenazando con otra guerra. ¿Por qué? Porque el miedo vende votos. Y es la utilización perversa del miedo, claramente. Y, por lo tanto, integrarse en las redes sociales de la cultura contra el miedo es un elemento básico. El 15M y los indignados es una forma clara de integrarse. Hay otras, evidentemente, pero lo que se hizo en las calles de Barcelona y de otras 700 ciudades del mundo mundial tiene que ver con este de intentar juntarse de otra forma contra los miedos.
Doncs aquí tenim tres eines. El que en vulgui més, perquè n'hi ha moltes més, les pot trobar en aquest llibre, El poder de la por, que vostè ens deia, em van demanar un llibre d'autoajuda, i ho veiem amb la portada, però quan entrem dintre del llibre veiem que, a part de trobar també aquesta part d'autoajuda, hi trobem doncs, el rigor, i trobem la profunditat a la qual vostè ens té acostumats, podem veure també tots aquests diferents camps, l'antropologia, la biologia, la psicologia, la sociologia, fent aquesta síntesi que ens ajuda a comprendre'ns millor. Per tant, moltes gràcies, doctor Tizón, per haver-nos fet aquest petit tast de tota la seva... de tot el que vostè ha abocat en aquest llibre, El poder de la por, editat per Pagès Editors i publicat recentment, i que, per tant, els que en vulguem saber més, doncs en el llibre ho trobarem. Moltes gràcies per haver estat de nou al nostre programa.
Gràcies a tots i bona tarda.
No tinguis por, pots canviar-ho tot. tot. Recordo de vegades com érem tu i jo, que de bé no puc creure com ha canviat tot i penso que potser sóc jo. Potser ara estàs cansada, potser no saps què fer, ara la sort s'amaga, jo te la trobaré, deixa que ho faci per tu. No tinguis por, pots canviar tot, però de moment acosta't i fes-me un petó. Si la gent t'atabala, si busques un amic, no veus les coses clares, recorda't de mi, jo penso en tu, pensa en mi. Jo penso en tu, tu pensa en mi.
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Els gossos ens deien que no tinguem por, doncs ara veiem també com l'Anna Rallo ens fa recuperar el nord.
La brúixola, amb Anna Rallo.
Anna, perdem el nord quan diem estic bloquejat, estic bloquejada.
Sí.
Per què?
Per què? Doncs mira, perquè en general som les persones som animals de costums, eh? Ens agrada viure amb certs marges coneguts i això vol dir que segurament la majoria de nosaltres naixerà i morirà a la mateixa ciutat, farà al llarg de la seva vida probablement el mateix tipus de feina, tindrà un estil de vida similar durant la seva feina, durant la seva vida. Fins i tot a nivell diari, eh? Tenim unes rutines molt establertes a nivell diari, a nivell setmanal.
Això és perquè ens agrada, una mica tenir aquesta seguretat ens fa sentir bé. No?
Ens fa sentir bé, sí, aquesta seguretat o aquestes rutines acostumem a trencar-les i a desmelenar-los una miqueta en èpoques d'estiu, que viatgem i fem coses que surten una miqueta d'aquesta rutina, però normalment...
I anava a dir, a més ja formen part com d'una rutina anual,
sí,
també, no?
Exacte, tampoc no sé fins a quin punt trenquem, perquè a més sempre acostumem a tornar una altra vegada a aquesta rutina. Clar, i això és així perquè la rutina ens dona seguretat. I en tant que aquesta rutina es trenca, també hi ha un lapsus de desequilibri. I aquest desequilibri generalment el tornem a equilibrar sense problemes. Però hi ha vegades que ens sentim una miqueta com en un cul de sac, que no sabem ben bé per on tirar, no som capaços de reconduir aquesta situació i de reequilibrar-nos, i és quan vulgarment diem això de que estic bloquejat. Què passa, aleshores? Mira, el que podríem dir en quatre paraules és que el resultat d'un bloqueig és la incapacitat per actuar. De fer, de buscar respostes, de provar, d'activar-se. Llavors ens quedem...
Ens quedem que realment no podem fer res, passius d'alguna manera,
sí,
però tampoc d'una manera que estem receptius ni a rebre, tampoc. No. O sigui, tot és... No actuo, no puc respondre.
Sí.
No resposta, no actuació.
Mm-hmm.
I com ho hem de solucionar, això?
Com, mira, avui portem un cas clínic, la Mariona, de 40 anys. La Mariona entra a treballar en una empresa nova. La feina que ha de fer aquí no és una feina que està directament relacionada amb les feines que ha fet anteriorment, però pensa que li pot oferir moltes oportunitats i que pot ser una oportunitat d'aprenentatge i de projecció de cara al futur. Té una trajectòria professional que és força bona, ha treballat a empreses de prestigi importants, fent feines directament relacionades amb la seva formació, i això es tradueix en un currículum que l'avala molt a nivell professional, però excepte una feina que en teoria és inferior al que ella podria fer, en vistes aquestes possibilitats d'aprenentatge i de projecció de futur. Ella comença amb moltes ganes, però ja des del primer dia es troba amb un cap que ja, com ella diu, té una miqueta de males puces.
De moment, primer el que fa és trencar la rutina, això que dèiem. Sí. De moment ella la trenca.
De moment la trenca. Bueno, l'ha trencat en diferents ocasions perquè ha canviat de feina, o sigui que fins aquí, bueno, és la rutina d'anar canviant.
Té un hàbit, si més no, de canvi, que en aquest sentit sí, és positiu. Sí. Per tant, vol dir que és una persona que se sap adaptar.
Sí, exacte.
Però es troba aquí amb una dificultat diferent.
Bueno, hi ha aquest cap, que té una miqueta de mal geni, sembla, però bueno, i tot i així ella estava contenta amb la seva feina i amb la feina que havia de fer, i diu, mira, escolta, jo estic aquí, vaig a disfrutar-ho i a gaudir d'aquesta nova feina que m'han proposat. Els primers dies, de fet, que li passen només 4 temes perquè ella es pugui anar familiaritzant amb aquest nou projecte d'empresa, i en teoria, a la llarga, ella cada vegada s'ha d'anar responsabilitzant més de la feina, però en realitat aquesta responsabilització no va arribant. O sigui, el que és el seu cap es va quedant amb les feines que teòricament hauria de portar ella, no li va fent aquesta sessió de projectes i de temes, i ella es va quedant molt enquistada amb aquestes 4 coses que, a més, són molt bàsiques, amb la qual cosa acaba que tampoc disfruta de la feina, a més, comença a haver-hi mal ambient, bueno, o ja veu que realment hi ha mal ambient, perquè aquest cap crea molt mal ambient. Amb tot això, clar, ella diu, bueno, però escolta, canvio de feina, però amb això ha començat la crisi, és difícil de...
O sigui que aquest canvi al qual ella ja estava acostumada a dir, doncs, escolta, doncs busco un altre, doncs ara és un moment en què tampoc la situació està com per fer gaires canvis més.
No, la situació econòmica ja és difícil, i clar, ella de cop i volta es troba que té una feina inferior a la seva categoria que havia tingut, per tant, a nivell de currículum, clar, li és molt difícil de justificar una baixada de feina, i també li serà molt difícil trobar una feina igualment.
I llavors què fa davant d'aquesta situació? O sigui, la seva resposta ja veig per on vas. Ella es queda bloquejada.
Ella es queda bloquejada, clar. O sigui, és que tenim el cap que li fa la vida impossible, per no dir que li fa mòbil, tenim l'ambient, tenim molta incertesa a nivell econòmic i a nivell laboral, i ella el que té sobretot és molta por, no? I llavors acaba que es bloqueja, no sap què fer.
I com se soluciona això?
Clar, com es soluciona? Mira, si us hi fixeu, al principi, la Mariona, a la Mariona del final hi ha moltes diferències. La Mariona al principi era una persona molt més segura, més capaç, amb eines, mentre que la Mariona del final realment és una Mariona que no té tantes eines, no? Que està realment molt més bloquejada. El que hem de fer...
El bloqueig aquest fa que desapareguin les seves habilitats que ella ja ha demostrat en altres situacions.
Clar, o sigui, el que és evident, ella té que reconduir aquesta situació de dir, escolta, primer accepto que aquesta situació és així, m'agradi o no m'agradi, aquesta situació és la que és, no? O sigui, he perdut el control i tinc que acceptar que he perdut el control. Si vull reprendre el control, el que tinc que fer és prendre perspectiva i distanciar-me d'aquesta situació, perquè així podré veure què és el que falla, on estàs, on m'agradaria estar, establir una miqueta els objectius, prioritzar. Vale? Això pot fer a partir de la distància, no ho pot fer si està dintre del problema, perquè no, perquè aleshores es veu embogida per la por. Un cop pren aquesta distància, ella és capaç de veure quines són les coses que fallen i a partir d'aquí començar-les a treballar per en un futur, no ara, sinó potser de cara més al futur, anar reconduint-les, no? Perquè les coses no es recondueixen d'avui per demà moltes vegades.
Però per tant, 3 passos va fer ella, o li vau recomanar. Un, prendre consciència, per tant, ser conscient de que m'està passant això,
sí.
M'he quedat bloquejada, per tant, em prenc consciència. Després, aquesta distància, em distancio d'això que ha passat, i després, a partir d'aquí, començo a fer coses.
Activar-te, sí.
Per tant, què n'hem de treure de tot això?
Mira, que la por en si no és dolenta, eh? Si no tinguéssim por, seríem capaços d'anar a tocar els lleons quan anem al zoo. És a dir, la por ens posa alerta i ens fa activar, i en el cas, per exemple, del lleó, ens ajuda a protegir-nos. La por ens ajuda a sobreviure, però no sempre és així. Hi ha pors que no són racionals. Són pors que no tenen una fonamentació real i que... potser hem crescut més a dintre nostre, no? A base d'imaginar-nos el pitjor, a base d'anar veient més les limitacions que no pas les possibilitats. El bloqueig no ens traurà mai d'un problema. Per tant, quan ens sentim bloquejats, el que hem de procurar és recuperar el control I això es fa acceptant la situació, distanciant-te i activant-te.
Per tant, si abans dèiem estic bloquejat, el que hauríem de dir per recuperar el nord és...
Si tens por, distancia't i activa't.
Distancia't i activa't. Moltes gràcies, Anna. Doncs ens activem per arribar ja al final de del nostre programa i veure què és el que ha passat amb aquella pregunta que hem fet inicial. Com podem vèncer la por?
Estic a punt de jugar un partit clau i que he d'afrontar sí o sí, un partit contra la por. La por ens acompanya i és un fet inherent als humans, però cal prevenir les pors i res millor que l'afecte i el vincle cap a les persones que ens estimen. Ens hem d'integrar a la societat. Tastarem la por segur, però ens hem d'ajuntar contra la por, tot relacionant-nos i res millor que participar en la cultura contra la por. Qui és capaç d'elaborar i racionalitzar els elements que ens produeixen por tindrà molt guanyat en aquest partit. Doncs un cop identificades les pors, millorarem molt la nostra intel·ligència emocional. Així que davant una por, mira l'oportunitat de conèixer-te i de créixer.
Doncs moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Anna. Ens retrobarem el dimecres vinent a les 8 del vespre. Jordi Carretero ha estat des de control de so, ens ha acompanyat. I la setmana vinent parlarem d'aprendre a viure, aprendre a ser. Serà amb nosaltres el Xavier Muñoz. Ens retrobarem, doncs, dimecres a les 8 de cap i de nou.
Ràdio Estel.